OP Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 12 de juny, el dia en què mirem i molt fixament al mar a les 629 persones que són ara mateix a bord del vaixell Aquarius. Arribaran a Espanya, a València, amb l'ajuda de vaixells italians. Porten més de 72 hores al mar, hi ha 11 nens, 123 menors sols, més de 80 dones, 7 d'elles embarassades. I la veritat, en aquesta situació, escoltar declaracions a Itàlia i a Espanya dient que no es pot acollir a tothom fa veritable vergonya. Més d'una hauria de comptar fins a 10 abans de parlar i, tot i així, acaba callant. Potser se'ls oblida que aquestes persones, aquestes 629 persones, fugen de l'horror més absolut. Avui al programa repassarem tota la informació que ve força carregada. Farem també el cafè del dia avui amb el regidor comissionat dels Jocs Mediterranis de Tarragona, Javier Villamayor, a 10 dies de l'inici de l'esdeveniment. Com cada dimarts, passarà també per aquí la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Amb ella parlarem avui de dietes baixes en carbohidrats, de quan estan recomanades i dels riscos que tenen si es fan sense un control mèdic. A partir de la 1 agafarem la Nacional 240, ja saben, connectarem amb Cope Lleida. Avui parlarem del dia de la gastronomia sostenible i també vindrà la Leida Martí, que ens obrirà novament el seu vestidor. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del compte de Twitter del programa @copetarragona, també del nostre WhatsApp, notes de veu o escrites al 672 65 35 34 672 65 35 34. I no es pensin que no hi poso música tot plegat. Tal dia com avui de 1941 eixia un dels grans del món del jazz, Chick Corea. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin ja saben que ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, primera parada de l'àrea de serveis a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continua el temps estable, poc ennuvolat avui a les comarques de Tarragona. Com a molt aniran augmentant alguns intervals de núvols i prou, i les temperatures per ara no varien gaire. Continuarem amb màximes de 28 graus, doncs també avui a Tarragona o al Vendrell, a Reus i Tortosa màximes ja de 30, Gandesa 26, i el vent continuarà bufant de l'oest, fluix, i aquesta tarda s'intensificarà una mica més. Demà dimecres esperem una jornada assolellada, poc ennuvolat, velocitat a tot arreu, temperatures sense canvis, mínimes de 18 també a Tarragona i Tortosa, 16 graus a Reus i al Vendrell, 15 a Gandesa, i el vent a l'extrem sud de la costa bufarà de mestral amb intervals forts, hi haurà ratxes molt fortes de vent al litoral i prelitoral sud de Tarragona, amb avisos tot el dia per ratxes de 80 km per hora. A la resta, en canvi, continuarà bufant de l'oest i serà força suau amb brises.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Un 16% dels habitatges turístics de la ciutat de Tarragona són il·legals. N'hi ha un miler repartits a tota la ciutat. La major concentració la trobem a Llevant, a l'Eixample Centre i a la Part Alta. És en aquest barri, el nucli antic, on hi ha la major concentració d'habitatges turístics, 5,4 per cada 100 habitants. És també la zona on n'hi ha més sense llicència. En concret, se n'han localitzat 20 de pisos il·legals. Representen un 9% del total. En general, un 73% dels pisos es consideren legals, el 15% irregular i la resta alegals. Estan en una situació difícil de determinar. És el que es desprèn de l'estudi impulsat pel Patronat Municipal de Turisme, que diu que la situació a Tarragona no és alarmant perquè no comporta grans problemes de convivència ni expulsa el veïnat dels barris, com passa, per exemple, en alguns punts de la ciutat de Barcelona. Ho ha explicat Antonio Paulo Russo, ell és professor i coordinador del Màster Tourism Destination Management de la Universitat Rovira i Virgili.
La situación que encontramos en Tarragona sea una situación en que haya un riesgo de inflar los valores inmobiliarios y de extraer del mercado residencial una cantidad de piso que pueda representar una alarma. No estamos seguramente en esta situación. Si hemos visto, hay situaciones puntuales de una posible interferencia de lo que es el uso turístico en la vida vecinal, muy, digamos, no muy elevado por los números que tenemos, pero esta es una de las cuestiones que se tienen que tener bajo la lupa, especialmente en los dos barrios, me parece recordar, que es donde este tema es más concentrado, que son la Part Alta y l'Eixample Centre.
Des de Turisme de Tarragona apunten que aquest estudi permetrà anticipar-se en la gestió de problemes que puguin sorgir a mig i llarg termini. I seguim parlant d'habitatge. En plana econòmica, l'Associació de Promotors de Catalunya preveu que el macrocomplex de Hard Rock dispari la demanda habitacional a la zona. A la Costa Daurada ja es nota la tendència creixent també d'arreu de Catalunya. La previsió és que a la Costa Daurada, si sumant Salou, Cambrils i Vilaseca, els nous habitatges iniciats es doblin respecte al centenar que es van començar l'any passat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el president de la Comissió de Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional de l'Associació de Promotors, Eduard Brull, ha afirmat que el territori està preparat per afrontar aquest escenari de més demanda.
D'entrada, ens consta que una inversió d'aquest tipus com el Hard Rock Café implicarà 10.000 llocs de treball directes, més els indirectes. Per descomptat, és gent que haurà d'arrelar-se al territori i, per tant, serà demanda habitacional, sens dubte. Creiem que el territori té prou recursos, em refereixo a territori, d'una manera ordenada, fins i tot amb urbanitzacions que ja estan acabades, per donar resposta sense generar greus desequilibris. O sigui, jo crec que hi ha una oportunitat de fer-ho molt bé també des de l'administració pública.
La xifra del matí avui són els 3.201 estudiants que aquest matí han començat la selectivitat a la demarcació de Tarragona. Són un 10% més de matriculats que l'any passat. Entre avui i dijous s'examinaran a 19 tribunals repartits arreu del territori. El coordinador de l'ESPAU a la demarcació de Tarragona, Antoni García, ha explicat que les proves han arrencat amb puntualitat, sense cap problema remarcable, i per segon any, diu, han fet servir l'aparell detector d'orelleres per evitar que els alumnes copin.
Però de moment no amortitzem l'aparell, De totes maneres, té el seu efecte dissuasori, perquè l'any passat hi va haver tres nois que es van treure l'smartwatch abans de passar l'aparell. O sigui que no sé si per precaució, per por o perquè realment amagaven alguna cosa, però en tot cas, com a efecte dissuasori, ha anat bé. Però no hem enganxat a ningú encara, de moment.
Un cop passat el primer examen, que era el de castellà, els alumnes han sortit a descansar amb els primers nervis ja passats i generalment amb bones sensacions. També una professora que diu que ha estat un examen estrany el de castellà. Tot plegat ho ha recollit l'Agència Catalana de Notícies.
M'ha semblat un examen estrany, molt raro, perquè no s'assembla gens al dels anys anteriors. Hi ha una opció que va només sobre les lectures i hi ha poca qüestió realment lingüística. Llavors, bueno, l'he trobat un examen inconsistent.
Bueno, el castellà ha sigut molt fàcil, veníem amb nervis i l'opció B per nosaltres ha sigut bastant assequible.
Sí, perquè sobretot ahir ja estàvem molt preocupats, no sabíem si quines opcions sortirien, no sabíem si seria molt difícil, si sortirien moltes reflexions lingüístiques o si seria més fàcil com ha passat ara, i la veritat és que estic molt content de l'examen.
A part de la selectivitat has de fer l'ESPAP, que són unes proves que haig de fer per entrar a educació, i es tracta de dos exàmens, de lògico-matemàtica i de llengua.
Els aspirants podran consultar els resultats de les proves a partir del 27 de juny. En passat la barrera de dos quarts d'una, els Mossos han desarticulat la banda criminal responsable de més furts a turistes a l'AP7. Els atribueixen centenars de robatoris, un mínim de 47 només en els darrers 6 mesos. Suposaria un botí superior als 150.000 euros en metàl·lic i entre diners i material robat. Ordinadors, càmeres o telèfons mòbils. El grup escollia preses fàcils. Buscaven vehicles de gamma alta, matrícula estrangera, i un dels mètodes utilitzats era punxar les rodes dels cotxes quan estaven aparcats a les àrees de servei. S'acostaven després als turistes oferint la seva ajuda i, mentre entretenien les víctimes, robaven el que hi havia dins el cotxe. Per 12 dels 15 detinguts s'ha decretat ordres d'allunyament de l'autopista. És una mesura cautelar inèdita. Ho ha explicat el cap de la Divisió de Transport dels Mossos d'Esquadra, Josep Guillot.
Ha decretat que per 12 dels 15 detinguts d'aquest grup de kosovars ha donat un allunyament de l'autopista, de tota l'autopista, en tot el territori nacional. Això és molt important, no sols a Catalunya, sinó tot el territori nacional.
Tots els membres de la banda són d'origen kosovar i multireincidents. Acumulen més de 240 antecedents per delictes a diversos estats europeus. Estan acusats de delictes de furts contra la seguretat del trànsit, falsificació documental i robatori amb intimidació. No deixem l'AP7, però per una qüestió ben diferent. El moviment per l'AP7 gratuïta convertirà el seu tall número 200 en un acte de record als 40 anys de la tragèdia dels Alfacs. Ho faran traslladant l'habitual concentració de protesta el mateix dia de l'aniversari, l'11 de juliol, i al mateix lloc on va tenir lloc l'explosió d'un camió cisterna carregat de propilè que va acabar matant 215 persones i en va deixar més d'un centenar de ferides. A la rotonda de l'antiga Nacional 340, vora el càmping dels Alfacs, al terme municipal d'Alcanar. El portaveu del moviment Prou, AP7 gratuït, ja, Llorenç Navarro ho ha explicat així a l'Agència Catalana de Notícies.
Tenim una via que va més desahogada pel nostre costat i sense cap impunitat ha interessat més els temes econòmics que no els de seguretat ciutadana. O sigui, dotar-lo de més vies, dotar-lo de més carrils, dotar-lo de més seguretat. El que volem fer és un homenatge, és un dia que la reivindicació quedarà com si diguéssim al costat. La pancarta es tirà, però no... No és el tema principal.
Anem a Reus. El ple de l'Ajuntament ha aprovat l'operació de crèdit per traslladar el centre MQ a l'antic hospital de Sant Joan. L'import és d'1,5 milions d'euros i té un termini d'amortització de 12 anys. Una vegada s'aprovi l'operació de crèdit, el pas següent és adjudicar l'obra, que es farà en els pròxims dies i recaurà en una de les dues empreses que es van presentar al concurs. Una vegada feta l'adjudicació, les obres podran començar en qüestió de setmanes i acabar a final d'aquest any o principi de 2019. No deixem Reus perquè tots els grups del ple de la ciutat han votat a favor d'una moció que reclama l'obertura de la residència Horts de Miró de manera immediata i amb les 24 places concertades previstes. L'anunci d'obertura de la residència es va fer a l'octubre de 2017 i per ara res de res. Des de la Regidoria de Benestar Social asseguren que l'Ajuntament ha fet els deures, però diuen que un cop el govern s'hagi format, ara cal refer els tràmits administratius. I canviem de qüestió. Els Jocs Mediterranis de Tarragona comptaran amb el voluntariat de 140 joves. 9 d'ells són refugiats a Catalunya. És un projecte cofinançat per la Comissió Europea amb l'objectiu de connectar persones d'Àsia, Àfrica i Europa mitjançant l'esport. Els joves tenen entre 17 i 30 anys, estan rebent formació des de fa uns dies per estar preparats per l'esdeveniment que començarà en només 10 dies. Per Oriol Amorós, secretari d'Igualtat i Migracions del Govern, el programa mostra l'altra cara del Mediterrani.
La gent refugiada doncs, està molt agraïda amb aquest país, i si dius pots contribuir amb alguna cosa, doncs s'hi van llançar. I per nosaltres doncs, és un goig estar aquí amb aquesta celebració que uneix joves de tants països de les ribes del Mediterrani, que uneix esportistes de tants països de les ribes del Mediterrani, que voldríem molt més unit i que voldríem més amb notícies com les d'avui, de joves treballant junts, de refugiats col·laborant amb el país que els acull.
Els participants veuen cobertes les despeses de menjar, visats i allotjament, es dormen al complex educatiu de Tarragona i durant l'estada, a banda de formació pels jocs, se'ls mostrarà també més de prop la cultura catalana i les comarques de Tarragona. Ja se'ls ha avançat que podran veure l'essència dels castells o que hauran de fer uns passos de sardana. Van arribar el 7 de juny, allargaran l'estada fins al 8 de juliol. I de Tarragona a Torredembarra perquè allà desmuntaran dijous l'emblemàtica escultura Alfa i Omega pel deteriorament que pateix. L'obra de Rafael Bartolozzi presideix el litoral del municipi des dels anys 90. Segons l'Ajuntament, la figura s'ha deteriorat tant en els darrers mesos que comporta un perill real. Serà desmuntada i traslladada a terra ferma. Serà llavors el moment d'analitzar la possibilitat de restaurar-la, el cost econòmic que això comportaria i quins són els drets i obligacions de la figura. Un cop fet aquest procés, es prendrà una decisió que des del consistori diuen serà col·lectiva. Volen fer una consulta per decidir què se'n fa de l'Alfa i Omega. Per ara s'ha començat a muntar una plataforma de treball amb grua i dijous, si la meteorologia ho permet, es desplaçarà i ancorarà aquesta pontona al costat de l'escultura. Dijous o divendres s'ha de carregar un camió i traslladar-la a terrenys municipals per analitzar les possibilitats de restauració. Tota aquesta operativa compta amb un pressupost aproximat de 26.000 euros. I els fons europeus FEDER finançaran la meitat de la inversió necessària per impulsar 8 projectes que han d'afavorir la innovació i la creació d'ocupació a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Entre els projectes seleccionats hi ha la creació d'un laboratori de fabricació a l'edifici sindicat d'Amposta que entrarà a la xarxa del Massachusetts Institute of Technology, l'MIT, o també la creació de 2 plataformes generadores de competitivitat al sector de l'hàbitat que impulsa el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya. La tècnic d'Indústria i Empresa de l'Ajuntament d'Amposta és Laia Escrivà.
Jo sempre dic que és com una biblioteca. Hi ha llibres, a un Fab Lab hi ha maquinària digital. No? L'usuari de la biblioteca va a llegir, a consultar els llibres, i a un Fab Lab va a idear, a crear, a prototipar, a validar i a fer el producte final. No? Llavors aquí igual pot ser un usuari el teixit empresarial, com el món educatiu, l'administració també, i l'usuari, el ciutadà de peu, que, bueno, que en aquest cas serien els makers. No?
12:38 pràcticament, Reus celebra avui la 12a edició dels Premis Gaudí Gresol a la notorietat i excel·lència. Serà l'Auditori Gaudí del Tecnoparc, a Fira Reus. La Fundació Gresol lliura cada any aquests premis per distingir persones que hagin destacat en la seva trajectòria professional i personal. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ana Veiga, biòloga destacada per la seva investigació en cèl·lules mare. Rafael Matesanz, director de l'Organització Nacional de Transplantaments. La viticultora Mireia Torres, l'actriu Belén Fabra, Ramon Gomis, fill il·lustre de Reus, o l'alpinista Òscar Cadiach, també els televisius Carlos Latre i Risto Mejide estan entre els guardonats d'aquest any. El sopar solidari és en benefici de la Fundació Bona Nit, dedicada a l'atenció de persones sense llar. Estàs informat. I acabem repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui rècord de demanda per a los apartamentos turísticos. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, el llum verd a l'operació de crèdit que ha de facilitar el trasllat del centre MQ a l'antic Hospital Sant Joan. Al delcamp.cat destaquen que la majoria d'alcaldes tarragonins es tornaran a presentar d'aquí un any. I al Tarragona 21 trobem aquesta hora destacada la bronca al carrer per un acte de societat civil catalana a Tarragona aquest dilluns. Al diari Més, finalment, avui en portada. IKEA, diuen, té el camí aplanat per demanar la llicència d'obres a Tarragona. Pràcticament 21, per arribar a la una. Ens naturem un i mig per la publicitat i arriba ja la Dara Giner.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En la noche del sábado...
Prepárate para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás suelo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la SARTE. ¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vinga, continuem amb més coses al programa. Saben que toca, no? Jo sé que ho estan esperant amb candeletes, perquè com cada dimarts tinc aquí a la nostra dietista nutricionista particular, Adara Giné. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, avui li he de fer una foto pel Twitter, perquè veig una samarreta.
Ai, és veritat.
Que m'encanta. Fruita, veig,
sí.
Síndria, papaya.
Porta mango, sí. Ah, no, mangos no, és veritat, és una papaya, no m'ho veig, eh?
És, això ha sigut bolet, ara, o no?
La síndria també, ja és aquesta temporada, no? No, no, és, la veritat és que la vaig veure i em va fer gràcia i vaig dir, mira, la vaig a comprar, a veure si és un guinyo a la meva professió.
Exacte, ara sí que ha arribat l'estiu, senyores i senyors, ja al programa. Escolta, encantada de veure't, perquè a més li hem d'agrair especialment que vingui, que m'ha dit abans d'entrar que últimament tens la consulta, però a tope.
Estic molt estressada.
Pobre.
Sí, però per mi això és com un respiro. Així que, bueno, ja ho saps, estic contenta.
T'ho agraïm. Té molta feina perquè, clar, ens posem, ja ho vam dir això fa unes setmanes, ens hem posat nerviosos amb l'operació bikini, no, Adara?
Sí, sí. I la meva feina ara no és en part també fer dieta, sinó en fer, de veritat, educació nutricional. En plan, doncs no vinguis a fer operació bikini, comença una planificació que et duri tota la vida. Tots els dies ho repeteixo 30 vegades.
Clar. Però bé, això ja ho vam dir, eh, senyors i senyors, ni no ens posem ara nerviosos, ni en voler perdre pes molt ràpid, ni dietes d'aquestes de revista, eh, que llegim les revistes o per internet, tranquil·litat i bons aliments, sobretot, aquesta frase.
També s'han ajuntat els esportistes, perquè, bueno, a veure, ja, clar, fa millor bon temps, i és que cada cap de setmana hi ha moltíssimes proves, de BTT, marxes cicloturistes, mira, fa una setmana passada va ser la Reus Prades Reus,
sí.
Que van participar 8.000 ciclistes, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I bueno, doncs, també s'ajunta, no?, tot això.
Tot això. Però bé, avui la Dara ve amb un tema preparat, però jo sempre me'n vaig per les rames, ja ho saben, però avui m'has dit, a veure, això ens ho has d'explicar molt bé, vens a parlar-nos de dietes cetogèniques.
Sí, cetogèniques.
Cetogèniques.
Sí. Les dietes cetogèniques és que igual els nostres oients les coneixen per les dietes baixes o molt baixes en carbohidrats. Uh-huh. És aquest tipus de dietes, en què consisteixen en què s'eliminen, doncs, el que siguin farinaci. Doncs pa, pasta, arròs, llegums moltes vegades també, fruita també, que com sabeu doncs porta fructosa i porta glucosa. Bueno, doncs aquests principals, no? La patata també, boniato, o sigui, tots aquests aliments que porten doncs, principalment cereals, que porten carbohidrats complexes. Que els carbohidrats complexes no és res més que glucoses unides en cadenes hipermega llargues. I per què dic això de les glucoses? Oh, és que ara els carbohidrats són sucres. És que, de fet, els carbohidrats són sucres, però en comptes de ser sucres simples, que no estan units, com pot ser el sucre de taula, els carbohidrats complexes són cadenes hipermega, però tan llargues que se li ha de fer la digestió, no? Això aquí a l'estómac quan mengem pasta una estona. Bueno, el cas és que aquest tipus de dietes estan molt esteses, sobretot en el món de l'esport, perquè se la relaciona amb què cremes més greixos.
Ah.
Si segueixes una dieta baixa amb carbohidrats, o inclús molt baixa, o nula. O sigui, hi ha molts diferents nivells d'aquest tipus de dietes. I també se'n parla molt de les cetogèniques, perquè és un tipus de dieta que en algunes malalties autoimmunes i en algunes malalties molt puntuals, sí que es recomana aquest tipus de dietes. Com, per exemple, ho hem dit abans i m'he tornat a oblidar del nom.
Epilèpsia.
Epilèpsia.
És que ho he comentat abans d'entrar.
Sí, l'epilèpsia, per exemple, és una d'aquelles malalties en les que, per recomanació mèdica, no d'un dietista nutricionista, sinó per recomanació mèdica, doncs es pauta una dieta cetogènica, per exemple. Però, clar, com he dit, ha de ser una recomanació mèdica, perquè són dietes que, evidentment, ara he imaginat, Mònica, que et dic que ja no pots menjar cap tipus de carbohidrat. Res de res. Ho passaries malament.
Ho passaria malament, sí, sincerament.
Una de les primeres coses que et passaria és que et marejaries. Lo primer. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè aquest és el punt clau de tot. I és que el cervell és un òrgan que només menja glucosa. Mm-hmm. El cervell és un òrgan glucodependent. Només menja glucosa per fer la seva activitat neuronal. A veure, només va en cursiva, no només menja glucosa, perquè imagina't que deixes de menjar tots aquests que segueixen dietes cetogèniques, doncs acabarien pajaritos, i no és el cas. clar, no és el cas. Llavors, sí que és veritat que el cos, quan li falta glucosa i el cervell no té l'aliment, el que fa és el fetge, és com un motor el fetge,
sí.
Doncs agafa els greixos i els transforma en unes substàncies que li donen energia al cervell. No té res a veure amb la glucosa, són substàncies que es diuen cossos cetònics o cetones, que és paregut a la cetona típica que et treus amb les ungles.
Sí.
Bueno, el cas és que és paregut el nom perquè realment en la formulació química de les substàncies hi ha cetones. I també explica moltes de les conseqüències. El cas és que aquest cervell menja cetones perquè no té glucosa.
Clar.
Però no treballa al 100%, perquè com que no té glucosa, el cervell no pot treballar al 100%, treballa al 50%.
Va tirant, no? Va tirant de la reserva del que va trobant.
Clar, entenem llavors que diguin que les dietes cetogèniques cremen greix. Evidentment, no el cremen com a tal, però sí el transformen amb aquestes substàncies que alimenten el cervell per subsistir. És una via de subsistència.
Mm-hmm. Llavors, em deies que el fet de fer aquestes dietes, que evidentment sempre, si s'han de fer, doncs perquè és una obligació mèdica...
I estan molt esteses en perdre pes, també.
Sí?
Clar. Sí, sí. Perquè, clar, és com cremes més greix, no?
Doncs sí, clar, no? Elimines unes coses, no? Llavors el cos va tirant de la reserva que hi ha i les va eliminant, però com tu dius, les transforma, en aquest cas, en aquestes cetones.
Aquestes cetones.
Quins són els perills, llavors, de generar aquestes cetones? Ui, no hi hem vist la cara.
Clar, la primera de tot són marejos i mal de cap. Si el teu cervell treballa al 50%, no pots rendir al 100%. És inviable. Marejos i mal de cap, el primer. Si a sobre es fas exercici físic, que tens un múscul que a la poca glucosa que pots tenir la capta per cremar, per fer energia, doncs et pots arribar inclús a desmaiar.
Uh-huh.
He vist desmaios per aquest tipus de dietes. Per exemple, una de les més famoses és la dieta Dukan. Era una dieta hiperproteica, altament cetogènica, perquè com que només se menjava proteïna, no menjaves res de carbohidrats, només aquell segó de blat, bueno, doncs què provocava? Pues clar que cremes molt de greix, perquè l'estàs convertint en cetones, però tenen aquest tipus de conseqüències. Què més? Mal alè. I la suor també fa molt mala olor.
Ah.
Per què? Perquè les cetones, igual que la cetona de les ungles, és molt volàtil, oi que sí?
Sí.
Doncs si nosaltres també les produïm a nivell corporal, una de les vies d'exhalació, clar, és la suor i és la via respiratòria. Per tant, en l'exhalació d'aire també marxen cetones. Però és una cetona que, clar, fa molta olor.
Sí, sí, sí.
Per exemple, un nen, quan està malalt, allò que agafa molt una febrada i... Quan agafen els nens febrades, necessiten menjar bastant més perquè els seus requeriments augmenten. Normalment produeixen cossos cetònics als nens. A què fan l'olor del nen malalt?
Pot ser. És que és típica. Sí, que és més forta, és veritat.
Fixeu-vos, segur que hi ha algun oient que diu sí, jo ho he notat, aquesta olor de nen malalt o de malalt. No? Pues es deu a això, no? A la producció de cossos cetònics perquè el cos no arriba a cobrir requeriments de glucosa i comença a fabricar cossos cetònics. Bueno, és aquesta olor, no? Què més? Evidentment, l'orina és via d'excreció dels cossos de residus de la producció d'aquests cossos cetònics, d'aquestes cetones. Això també té conseqüències pels ronyons, que estan excretant substàncies tòxiques a molt més volum del que ho hauria de fer una persona que mengés una dieta balancejada.
Vale?
Què més? Evidentment, falta de gana. Perquè en no menjar glucosa i farinacis, com a tal, es menja més greixos i més proteïna. Són molt saciants i això et fa, pues, que, bueno, juguen una mica amb el saciant. com que m'he saciat molt, clar, no menjo tant de l'altre, no? Té un efecte de pèrdua de gana. Nàusees, vòmits, dolor abdominal, dificultat respiratòria i de caigudesa, no?
Sí,
cansament, fatiga.
Sí, és aquesta fatiga. És que, de fet, clar, estic pensant ara en això que deies del cervell, com s'alimenta de glucosa, no? Perquè a vegades, i jo crec que això, jo la primera, ho hem dit moltes vegades, que dius allò, et notes una mica xof i dius, ui, estic baixa de sucres. Llavors et prens el que sigui i el teu cervell, de cop, no? És com la gota de Fairy a l'anunci, no? Allò que es neteja de cop, no?
Sí, totalment. Sí, és una mica així. De fet, moltes vegades quan, no sé, en les teves èpoques mosses, que encara són molt mosses.
Encara són molt mosses, sí.
Però a la teva època joveneta igual vas tenir algun moment dels matins que anaves al col·le que no menjaves
sense
res.
Esmorzar,
jo he tingut algun matí que anava sense
esmorzar. Sí,
i arribaven, jo què sé, l'hora del pati, que estava com a mínims. En plan, ja me faig matemàtiques i ja me desmaio, saps? Perquè el cos, clar, el cervell crema molt i no teníem prou glucosa per anar tirant.
És veritat.
És una mica aquesta sensació. I a més, pot provocar arrítmies també, perquè un punt, quan tu tens greix, pots convertir-lo en cossos cetònics, amb aquestes cetones que alimenten el cervell, però també a la vegada el fetge destrueix múscul per provocar cetones també.
Vale?
O sigui que les cetones es poden tenir dels greixos i de les proteïnes. Clar, això és molt contradictori, perquè jo vull perdre greix i faig servir la via de les cetones, però a més del greix estaràs també perdent múscul. Per tant, perds forma física.
Clar.
Accentues la fatiga, a més.
És contradictori perquè, a més, ens has dit al començar que aquest tipus de dietes de vegades les segueixen gent que fa esport o que, perquè, no?
Sí.
Allò que es vol
sense
preparar.
Sense cap control mèdic.
Clar,
i això trobo
alerta,
que és molt important. No control del dietista nutricionista. I estem parlant de control mèdic. Perquè si tens si segueixes una dieta cetogènica, que a més menges moltes proteïnes, abans que aquestes proteïnes doncs també generen certs residus que es perden via urinària,
sí,
i et trobes que tens un ronyó que està excretant substàncies tòxiques per al metabolisme de les cetones i, a més, més quantitat de proteïna. Que, a més, aquesta proteïna no anirà a reconstituir múscul ni farà la seva feina habitual perquè anirà a cremar-se per produir cetones, no? I, evidentment, arribarà un punt que inclús es pot arribar a perdre múscul. Perquè se t'acaba el greix o tens poc greix i el que fa el teu fetge és tirar del múscul que tens en el teu cos, no? I això, evidentment, no crec que tingui unes conseqüències positives per la salut de ningú.
No, evidentment.
Tant sempre han de ser dietes molt vigilades per un equip mèdic, inclús seguint analítiques sanguínies, i bueno, pues això sota un estricte control mèdic, és molt important.
No, és que déu-n'hi-do la llista que ens has fet de possibles conseqüències, perquè, a més, suposo que hi ha gent que potser, doncs el que tu dius, ara és època de moltes proves, no?, físiques, potser hi ha gent que s'està preparant i diu, bueno, doncs ara faig, no sé, m'ho invento, però 15 dies d'una dieta així, clar,
semidejuni,
i després torns a la normalitat, que, no?
Clar,
el teu cos té uns missatges, li envies uns missatges contradictoris totalment,
totalment,
no?
Totalment. I a més, bueno, és que és això, no? De dir, no menjo res de farinàcies, absolutament res de glucosa en tants dies, quan ho pots aguantar, això?
Clar.
No t'ajudarà realment a llarg plaç a perdre greix, perquè la que tornis a menjar, perquè no ho podràs aguantar molt de temps, tornaràs a recuperar el pes, que és moltes de les, bueno, a molta gent que ha seguit dietes molt estrictes i cetogèniques li ha ocorregut. Ha baixat molt de pes molt ràpid, vale, molt bé, però igual de perdre pes ràpid l'ha guanyat una altra
ràpid
vegada. Perquè tornen a menjar pa, tornen a menjar carbohidrats i amb una mesura desproporcionada, i és més, el metabolisme quan torna a percebre aquests carbohidrats entra en modo d'energia ahorro total perquè diu, si torna a venir una vaca flaca,
sí,
que no m'enganxin sense glucosa.
Clar. Mira, m'acabes d'ara de donar una idea que un tema que et vull treure serà la setmana vinent ja, perquè avui no tinc més
temps,
però bé, un plaer com sempre, Adara, tenir-te per aquí. Ja saben, avui
igualment,
dietes cetogèniques, aquestes dietes baixes en carbo i hidrats. Doncs hem après moltíssimes coses com sempre. Adara, gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat. Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Primera parada de l'agenda avui al Cort Inglés de Tarragona, a les 6 de la tarda, conferència de la mà del doctor Joan Penya, metge psiquiatre de l'Institut Pere Mata, on repassarà, a motiu dels 20 anys de l'associació, el recorregut que s'ha fet dins el món de la salut mental, sobretot amb el moviment associacionista que tan protagonista és en la millora dels processos de recuperació. A les 6 de la tarda al Cort Inglés de Tarragona, 20 anys, un recorregut per la salut mental. A les 7 de la tarda, a la Casa del Mar de Tarragona, Havaneres i Sardanes. És amb motiu de la Setmana Cultural de la Casa del Mar. Actuació del grup d'Havaneres de Barca de l'Ateneu de Tarragona sota la direcció de Jordi Català. Entrada lliure a les 7 a la Casa del Mar. També a les 7 a Tarragona, el Cafè La Cantonada, La Cronodieta, un cafè científic amb la doctora Mònica Bulló, professora de la Universitat Rovira i Virgili. La crononutrició relaciona el metabolisme amb el rellotge circadiari per utilitzar-lo en benefici de la salut i prevenir malalties. A les 7, al Cafè La Cantonada. I a les 9 del vespre, una gran cita a Reus al Teatre Fortuny amb la conferència-espectacle Shakespeare, Persuasió i Poder. Joan Carreras, gran intèrpret de l'obra de William Shakespeare, protagonitza la proposta més singular d'aquesta temporada, un monòleg a cavall entre el món de la pedagogia i l'entreteniment, sota la direcció de Francesc Cerro. A les 9, al Teatre Fortuny de Reus.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Tu em mires i jo no puc pensar en res més que com ets important. Amb tu jo em vaig fent gran, ja no em passa pel cap res on no hi ets. Ja no espero trobar-me amb ningú més. I jo, hi ha cops que no et puc mirar, no sigui pas el cas.
Menys de 3 minuts i arribarem al punt de la una. Això que estan escoltant és amb tu, és dels Lacs amb Busto. Els del Vendrell estan buscant cantant per al seu proper disc.
Fes-ho de gust, que jo vull per sempre d'estar amb tu, perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà.
El termini s'acaba d'obrir fins al 8 de juliol. Es poden enviar els vídeos fent una versió d'una cançó de Lacs amb Busto a l'adreça de correu electrònic casting@lacsambusto.com. casting@lacsambusto.com. Aniran penjant al canal de YouTube algun dels vídeos. Tenen tota la informació al seu web, a lacsambusto.com, i també al seu compte de Facebook. El grup, els del Vendrell, amb Pemi Fortuny al capdavant fins al 2006 i Salva Racero fins a finals de 2016, busca aquest cantant emergent o desconegut.
Somnis que sé que no arribaran, perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà. I és que saps que sol neix i te'n vas, te'n vas sol. Desperto i veig que tu hi ets, que cada dia és un dia més.
Amb això arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però no se'n vagin massa lluny, perquè encara ens queden moltes històries per explicar aquí al programa des d'ara i fins a les dues. Recordin, agafarem la Nacional 240, connectarem amb el Ricard Álvarez, ha de venir la Leida Martí, i a partir de 2:15 avui farem el cafè del dia amb el Javier Villamayor. Estem a 10 dies de l'inici dels Jocs Mediterranis de Tarragona i volem saber com va tot plegat, com estan les infraestructures, el pla de seguretat, li hem de preguntar moltíssimes coses. Serà d'aquí una estona.
trobar-me ni demà ni més enllà. I és que saps que sol neixen si te'n vas, perquè sol no vull trobar-me, no, ni demà ni més enllà. I és que saps que sol.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo condena a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses de cárcel por el caso NOS. Rebaja así 5 meses la condena que le impuso la Audiencia de Palma. A su ex socio, Diego Torres, le condena 5 años y 8 meses de cárcel. El Supremo reduce también la cuantía impuesta a la infanta Cristina como responsable a título lucrativo por el caso NOS. Tendrá que pagar casi 137.000 euros. La primera reacción ha llegado desde la Casa del Rey, que insiste en respetar todas las decisiones judiciales. Por su parte, los partidos independentistas aprovechan para pedir que Urdangarín entre ya en prisión. Congreso, Álvaro García.
No se han hecho esperar las reacciones. Respeto a la ley, reivindican los partidos desde el Congreso. Escuchamos a Girauta de Ciudadanos y a la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra.
Respeto absoluto a las sentencias y las resoluciones de los tribunales. Todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley.
Que vamos avanzando por el camino que termina de una vez por todas con la cultura de la corrupción, y creo que por eso es una buena noticia.
PDeCAT, Izquierda Unida y Compromís han coincidido en pedir el ingreso en prisión de Urdangarín lo antes posible.
Y seguimos muy pendientes de los 629 inmigrantes que siguen a bordo del Aquarius a 29 millas de Malta. La Guardia Costera Italiana confirma que en las próximas horas parte de los inmigrantes serán transferidos a otros dos barcos para facilitar las condiciones de seguridad de los inmigrantes en su traslado a Valencia. El director regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Eugenio Ambrosi, ha pedido en Herrera en COPE una respuesta común de la Unión Europea ante el drama migratorio.
No se puede pensar de dejar los barcos simplemente en el agua, esperando que algo pase y que alguien decida de rescatarlo. Entonces, hay que poner en marcha una respuesta coordinada entre los países europeos, no solamente los países que están en la Mediterránea, pero sino también los otros países miembros de la Unión Europea. Esto tiene que tener una solución compartida entre la Unión.
Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Cartagena. Una avería en la refinería de Repsol ha obligado a evacuar a medio centenar de personas. Última hora, Paula Pascual.
La explosión de una tubería en la refinería de Repsol en Cartagena ha generado una gran columna de humo de color amarillento y gran alarma entre los vecinos. Ha obligado a desalojar a cerca de 50 trabajadores. La factoría dice que todo está controlado, que se trata de un escape de vapor de agua que se ha mezclado con restos de hidrocarburos. Emergencias pide a los vecinos que de momento cierren puertas y ventanas y que no se salgan a la calle.
Y hay más noticias en este martes 12 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La última hora nos lleva a Barcelona. Los Mossos de Escuadra investigan la aparición del cadáver de un bebé en el patio de luces de un edificio del Distrito de Gracia. Una vecina ha alertado a los agentes y cuando han acudido a los servicios de emergencia solo han podido certificar la muerte del pequeño. Los agentes sociales tienen cita mañana en Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con el presidente de la patronal, con el representante de las pequeñas y medianas empresas y con los líderes de Comisiones Obreras y de UGT. Sobre la mesa, la modificación de la reforma laboral y la evolución de la negociación salarial. Y los narcos cargan otra vez contra la policía en el campo de Gibraltar. 2 vehículos de la Policía Nacional han resultado dañados en el barrio de San Bernardo, en la línea de la Concepción, en Cádiz. Fueron apedreados en una emboscada con cócteles Molotov y una barricada.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar una historia que refleja que la crisis vocacional no es tal crisis en algunos lugares.
Bueno, pues a pocos de nuestros oyentes les va a sonar la pequeña diócesis de Fort Wayne.
en el estado de Indiana. Hoy nos acercamos hasta allí porque es un buen ejemplo de una primavera vocacional que están experimentando varias diócesis de los Estados Unidos tras décadas de fuerte desplome. En esta diócesis, que solo tiene 160.000 católicos, hay 33 seminaristas y el pasado 2 de junio se ordenaron 5 jóvenes. Es la mayor ordenación en 43 años. Pero lo importante es que esta cifra se mantendrá e incluso mejorará en los próximos años. Vamos a ver luego en el espejo algunos factores decisivos de todo esto. Familias que viven su fe, la vitalidad de algunos grupos de jóvenes, una escuela católica que está volcada en la evangelización y la implicación personal del propio obispo con los sacerdotes recién ordenados. Contamos esta historia del Midwest dentro de un ratito en el espejo.
Pues en media hora, gracias José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, bueno, pues el protagonista es Antoine Griezmann, Luis Munilla.
Que comparece Pilar en rueda de prensa a las 2:30 de la tarde en la concentración de la selección francesa. Y evidentemente la gran pregunta es si va a desvelar o no su futuro. Con Griezmann en el lugar de la noticia en Moscú está Antonio Ruiz.
Hola, a 60 kilómetros de Moscú, en un templo se llama New Jerusalem, que es donde se concentra la selección francesa, a las 15:45 hora local, han retrasado 15 minutos, 2:45, 14:45 hora española, comparece Griezmann para por fin resolver, deshojar la margarita y anunciar presuntamente que se queda en el Atlético de Madrid. Había prometido hacerlo antes del Mundial, Francia arranca el próximo sábado y hoy parece va a cumplir su palabra, aunque nos han advertido ya desde el Departamento de Prensa de Francia que no lo va a hacer en español.
Bueno, en todo caso, en Canal Plus Francia están contando durante toda la mañana que Griezmann va a decir que se queda en el Atlético de Madrid. Por cierto, que desde la concentración de España, Coque, uno de los capitanes del Atlético, ha dicho que si se queda Griezmann sería una gran alegría, pero si se va, la vida sigue. En la selección, precisamente, Carvajal ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y Piqué ha trabajado con normalidad. Y el fichaje del día es el de Gerard Moreno, 5 temporadas con el Villarreal. El equipo castellonense ya tenía el 50% de sus derechos y le compra el resto al Real Club Deportivo Español por 20 millones de euros.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ens hem informat com sempre, ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 amb 6 minuts i mig per sobre de la 1. Dimarts, avui, no 13, 12. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Tu tens problemes amb els dimarts i 13?
No, sóc supersticiosa.
Jo tampoc.
Mira, no.
Avui miro el calendari i dic, ni, és 12.
Ai. No, la veritat és que no. Mira, no ni havia pensat en això del dimarts 13 que hi eixi a prop. Divendres 13 hi penso per la pel·lícula, però ja està.
T'hauràs d'esperar fins al novembre, que és el proper dimarts i 13.
Com ho tens comptat, això?
Bueno, perquè tinc un calendari aquí al davant.
Ah,
no sóc supersticiós, però és el novembre.
Perquè tu ets d'aquell que quan comença l'any mires ja tots els festius i totes aquestes coses, o no?
No, saps que miro normalment en què cau el meu aniversari.
Ah, mira.
O sigui, és l'única data que miro.
Veus?
Imagina't tu, imagina't tu.
Escolta, avui no tenim gaire temps, la veritat, perquè
no.
Com que la informació... Doncs...
No, la Leida ens va demanar avui que estéssim estona parlant amb ella, que ha de portar coses interessants.
Sí, ara connectarem amb la Leida, però sí que a nivell... Hem de fer la puntilla gastronòmica, això que no falti.
Sí.
La recepta com a tal tornarà la setmana vinent, però és que els oients ja ho saben, que ens agrada molt mirar que això dels dies mundials, que cada dia és una cosa.
Sí.
Dia mundial d'una cosa o de l'altra. Doncs hem mirat que el proper dia 18 és el dia de la gastronomia sostenible.
Sí,
i això celebra per primera vegada.
Sí, a més també és el dia mundial del sushi, però vaja.
Ah, també?
Sí, també.
Veus?
Gastronomia sostenible.
Sí.
Què deu voler dir,
doncs,
això?
Doncs mira, em sembla molt interessant perquè ens omplim molt la boca de parlar de quilòmetre zero, de productes de la terra, i una mica va per aquí la cosa, no? És una manera de posar en valor els productes de proximitat, que al final és una manera de ser conseqüents amb el nostre entorn, no? I de posar en valor doncs la cultura i el patrimoni, no? De cada zona, que al final la gastronomia és cultura també.
Sí. Mira, jo he buscat i he trobat dos empreses, a Espanya encara no, però als Estats Units, que ofereixen alimentació amb sostenibilitat proteica.
Què vol dir això?
Doncs de les proteïnes, per exemple. Sí. Hi ha una marca que fa galetes que es diuen Viti, amb dues T's, i que estan fetes amb farina de grill.
Ah, jo ho he tastat, això.
Farina de grill, que són una alternativa més per menjar insectes sense que te n'adonis, que es veu que són la pera, els insectes, jo no...
Sí, sí, que són la pera a nivell proteic. Clar. I que són el futur,
No, però diuen... també es diu que ni ho saps, perquè és farina, després li donen el gustet, taronja i gengibre, xocolata i d'altres històries, i xips de xocolata, per exemple.
He de dir que he provat la dietista del programa va tenir a bé de portar-me un dia uns snacks fets amb farina de grill, i no ho diries mai,
Oh, però és que n'he trobat una altra, que es diu Six Foods, que és una startup que ha començat ara, que fa chips, que és un snack que està fet amb mongetes, amb arròs i amb farina de grill, també.
Ah, veus?
Té tres vegades més de proteïnes i la meitat de greixos que les patates fregides normals. Bueno, o sigui, que és una opció saludable i, a més, sostenible, perquè es veu que de grills n'hi ha molts i es
que
poden...
Que no els acabem, no?
Això, i els pots criar i no passa res.
Tu has tastat això? Tu...
No.
Bueno, no, perquè, a veure, però bueno, perquè no s'ha donat la situació o perquè tanques una mica en banda?
Home, jo el tema d'insectes em fa una cosa terrible,
Home, però, Ricard...
Jo sé que després si és farina ni te n'assabentes, provaria, sí.
Ho provaries?
Però jo dels insectes saltejats a la paella, no.
Però és una qüestió cultural, no? Perquè totalment. De vegades, mira, a Lleida que ens agraden molt els
correcte.
Caragols i de vegades surts de Lleida i la cosa és una mica tabú,
Sí.
S'ha de provar, s'ha d'obrir la
escolta,
ment.
Escolta, una cosa que et volia fer en un parèntesi, perquè l'altre dia el nostre nutricionista ens explicava que els estudiants, sobretot ara a final de curs, que tenen exàmens, han de menjar molt bé.
Home, és que avui ha començat selectivitat, pobres.
Et anava a preguntar, si a les comarques de Tarragona també han començat a fer la selectivitat.
Clar, quants alumnes la fan a Lleida?
Mira, 1.868. Són 50 més que l'any passat.
Doncs a Tarragona també han crescut, Han començat aquest matí 3.201. Dic que han començat perquè no sé si tots acabaran. Això també seria una dada a tenir en compte. És un 10% més que l'any passat. I jo suposo que això passa tot Catalunya. Una de les coses que, perquè clar, tu i jo ja tenim una edat, Ricard.
Sí.
I ara fa un
ja
parell
de...
Ja ho hem fet per sort, Perquè sí. La veritat és que després no és tant com diuen, però en aquell moment ho passes fatal,
Mira, això que ha passat a Extremadura, que els hi fan repetir...
Pobrets!
Això fa una ràbia terrible,
Però mira, això, si no sé si en la nostra època en què vam fer la selectivitat, si això ni ens ho plantejàvem, no? Que hi hagués, per exemple, un dispositiu per detectar si portes un gadget per copiar, un pinganillo o una... No? Ara amb els smartwatch
sí,
i tot
clar.
Això... Doncs mira, és que m'ha fet molta gràcia i us vull ensenyar. El coordinador de les proves aquí a Tarragona, l'Antoni García, ho explicava aquest matí, diu que de moment, escolta, que l'han fet servir aquest aparell, però que de moment no n'ha enganxat a ningú. Mira, escolta'l.
Però de moment no amortitza amb l'aparell. No hi... De totes maneres, té el seu efecte dissuasori, perquè l'any passat hi va haver tres nois que es van treure l'smartwatch abans de passar l'aparell. O sigui que no sé si per precaució, per por... o perquè realment amagaven alguna cosa, però en tot cas, com a efecte dissuasori, ha anat bé. Però no hem enganxat a ningú encara, de moment.
Clar, vas amb una mica de polla si saps que t'ho miraran,
ja
no?
Home, ja no em faltaria això a mi, ja.
Però no, ni quan tu i jo vam fer la selectivitat, ni pinganillos, ni no es plantejàvem
res
d'això,
Es deia que la gent que portava el cabell llarg li feien aixecar per a veure si portava un auricular... Però jo no ho vaig veure fer mai, tampoc.
No, jo tampoc. Jo la veritat és que no vaig... Quan jo la vaig fer no van enganxar
però
ningú.
Però això és el típic, home. Portes el paperet amb tot apuntat a dins de la màniga.
El boli bic de tota la vida.
O el boli bic. I què t'apuntes allí? Quatre coses.
Res. La veritat
final,
és que
tu has de saber i punt.
Exacte. No fan miracles, les xuletes. No.
Bueno, escolta, selectivitat, escolta, s'estan tres dies,
Sí, sí, pobres. I els que fan educació encara tenen una prova extra. O sigui ànim i molta energia a nivell gastronòmic aquests dies a casa.
S'ha de menjar bé, menjar bé perquè el cervell ha d'estar ben alimentat.
Sí, senyor.
Fem una pausa.
Vinga.
I agafem aire i amb la Leida, a veure de què parlem avui.
A veure amb què ens porta.
Bueno, yo creo que los datos del paro son buenos, digamos el mes de mayo.
¿Qué está pasando?
Tenemos que poner en valor la ciencia, la innovación, etcétera, pues es el futuro del bienestar de las nuevas generaciones.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Informe que la mitad de los españoles cree que el alcohol es el causante de las violaciones.
Estás en COPE.
Ya llegan las vacaciones de verano. ¿Estás preparado? En El Corte Inglés lo tenemos todo listo para que a los peques no les falte de nada. Ropa de moda, mochilas, una peli y hasta el 30 de junio unos precios estupendos en marcas infantiles. Freestyle, Brotes, Bastiez, Tijuana, Boomerang y Santillana. Summer Kids, empieza tu aventura de verano en El Corte Inglés.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Has trobat la teva samarreta blanca, Ricard?
No, però t'he de dir que hem rebut a Lleida uns quants missatges que agraïen que toquéssim aquest tema de bàsics.
Ah, sí?
Sí.
Ah, doncs haurem d'ampliar això.
Sí, sí, perquè al final és veritat que hi ha molta roba sofisticada, i que benvinguda sigui, eh? Però que teniu un bon fons d'armari més d'una vegada et salve la vida, que és el que dèiem. Eh?
Sí, senyor, doncs mira, li proposem avui a la nostra experta en moda i tendències, a veure si un dia ens fa una secció de bàsics imprescindibles per la temporada d'estiu, per exemple. Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues mira, bé, molt bé.
Molt contenta.
Sí.
Ella, però és que ja sempre està contenta, és que arriba sempre com un gínjol rient,
és que
encantada.
A mi m'encanta vindre aquí. Aquí, ja ho sabeu, que per mi això és com una... Bueno, hi ha gent que se fa fisioteràpia, jo faig radioteràpia.
Pues hem de patentar això, eh?
Bravo, bravo. Sí,
radioteràpia.
Sí, senyora.
Bueno, a més, el mes de juny és maco, eh? I acabarà molt bé, el mes de juny.
Home, i tant.
Sí, sí.
Home, i tant. Hi ha moltes coses a, moltes coses a la vista aquest mes de juny.
Sí,
ja,
sí.
Si es porten bé els oients, igual ho expliquem. A final de juny. Ja veurem, ja veurem. Escolta, Leira, què et sembla? Agafes el guant aquest de fer-nos un dia una secció de bàsics imprescindibles?
Sí, i tant.
No sé, de cada estació ho haurem de fer.
Això t'anava a dir. Dic, bàsics, té temporada, això? O podem fer una secció de bàsics que ens val per totes les temporades?
No, bueno, perquè realment el que sí que podem fer... No, jo en faria dos. Una per el que és el primavera i estiu i l'altre de tardor i hivern. Ho trobo més interessant.
Perfecte.
Perquè, per exemple, a l'hivern podem parlar més també del tema jersei i això, i en canvi l'estiu no ens serveix, però sí que ens serveix, per exemple, el banyador. Després podem fer un bàsic de cada peça específica de la temporada.
Doncs ja tens deures. Mira, t'emportes deures per propers espais, eh? Fer-nos una secció de bàsics d'armari per temporada d'estiu. Primavera-estiu, en
molt
aquest
bé.
Cas. Amb què vens avui? Vinga.
Doncs mira, avui vinc amb les tendències de maquillatge i de com arreglar-nos per anar al cada dia i, a més, per sortir una miqueta de festa, com tant apeteix ja que brilla el sol.
Tendències de maquillatge ara de cara a l'estiu també, que no sé si, a més, és una època en què ens fa com una mica més de mandra, no? Potser?
Bueno, sí, però després, com que després de la boda de l'any, se pot dir...
Bueno, una de les.
Sí.
El Harry, la Meghan. Sempre m'ha fet gràcia perquè tenia un amic que tenia un gos que es deia Harry.
Ai, calla.
I clar, quan deien la boda del Harry, hòstia, si sapiguessis en què penso jo, però bueno.
Harry i Meghan, eh?
Que per cert, a l'hivern li posaven un jersei al gos aquest, però bueno.
No,
bueno, sí. La moda canina...
Que sí.
Ja.
És que també hauríem de fer secció de moda canina.
Mira,
no sé si vull, eh? No sé si permetré arribar a aquests nivells. Però bé, ara, parlant d'això, ja sabeu que ara hi ha bàndols, no? Ara has de triar si ets de Meghan o de Kate.
Ah, sí?
Ah, no pot ser d'una. Això és com ser de la Pantoja o de la Jurado. Tu has de triar.
Ai!
Has de triar. Bueno, això m'ho van dir l'altre dia.
Bueno, pues no sé què dir-te.
Estan molt entretinguts, la gent, eh?
Jo, o poc. Jo ho tinc claríssim. Jo no vaig dubtar un segon, eh?
Ah, sí?
A mi m'agrada més la Meghan.
A mi també.
Jo no conec cap de les dues, o sigui...
Home, jo tampoc, dic a nivell estilístic.
No, però és que ni de vista, clar, jo no miro revistes d'això, no miro.
A nivell estilístic, jo soc molt de Meghan.
Sí, jo la veig més natural.
Com es diu?
La Meghan. Meghan Markle,
sí. Calla, que jo l'altre dia estava dient, sí, la Meghan Markle. Fins demà ja em va dir, Aleida!
Merkel
no! Aquesta no! Aquesta és la d'Alemanya! Dic, sí, senyora.
La Merkel és una altra, que també, no sé si jo, si fem un duel estilístic.
Les dues són actrius?
No, home, no.
Ah, no.
De què parlem? A veure, de què estem parlant, Ricard? No, de la Meghan Markle i la Kate Middleton?
Això.
Home, que actriu? La Kate no era actriu?
No. Ah, no sé, pregunto.
Que tenia carrera de dret, no? Es van conèixer?
Sí.
Ah, o sigui,
sí.
La Kate no ve de Hollywood ni
no,
res.
No. Ella és una mica ja de alta societat britànica.
La,
sí?
Meghan, la Meghan aquesta ara es diu Meghan de Sussex.
Sí.
Duquesa de Sussex.
Duquesa de Sussex.
Mm. És ex-actriu.
Sí, jo sóc duquesa de casa meva.
Bueno. Jo també. Però bé, va, anem. Com sempre
sí, ens
diem,
és
culpa meva. Jo ho sé que moltes vegades és culpa meva.
L'únic que passa és que la Meghan té una cosa a favor, i és que és nascuda a la primera quinzena d'agost.
Com tu, potser. Com,
i aquí són els bons.
Ah!
Jo tinc aquella samarreta de nacido, no sé, la primera quinzena d'agost, com no sé qui.
Digue'm que és blanca aquesta samarreta. Estaràs en tendència.
Sí que és blanca.
Doncs veus, te la pots
veus?
Posar.
Veus? Bueno.
Te la pots posar i vas tendència total.
Vaja, tens raó. Sí que és blanca.
Recupera-la. Envia'ns una foto.
Mira, home, ja està. Cada vegada que dic alguna cosa, la foto.
Home, clar, te la posi i ens envies una foto.
Oh, bueno. És que encara ens en deus una.
Sí, sí.
Bé. Mira,
sí, sí.
Si no, jo no me'n recordava d'aquesta foto.
Acabarà temporada i encara te l'estarem reclamant.
Bueno.
Bé, bueno, va. Perdona, ara, tendències de maquillatge, filla, que ja et queden 5 minuts només per fer-ho.
Bueno, va, doncs farem un flash maquillatge. Vinga, va.
Busca la cançó de Mecano.
Segur que la tinc, ara la busco. Bueno.
Mentrestant, ja vaig explicar el que és les tendències d'aquesta temporada. Bueno, va. Com bé va encetar la Meghan a la seva boda, tu que és a Death Sussex, sí, no ho he dit, segur que ho he dit.
Sussex.
Doncs el que es portarà molt és la naturalitat. Sempre ens apeteix moltíssim ja quan comença l'estiu i fa la caloreta i tot això, doncs deixar-nos de maquillar tant o, per exemple, portar el que és, per exemple, tirar molt de les baby creams, que són aquelles cremes que porten una miqueta d'un to de maquillatge. Què fa això? Doncs que sigui molt natural, que la base sigui el teu color i l'altra només tapi una miqueta el que són les quatre imperfeccions. Vale? En el tema, per exemple, això és de cada dia, eh? En el tema del que són els ulls per durant el diari, bueno, les pestanyes estan de moda, no? Lo següent. O sigui, llargues, tupidetes, tant en plan extensions, que jo de veritat no havia vist mai tantes extensions
de pestanyes. Està molt de moda, això,
molt.
Ara.
I ara també ha sortit un altre tipus d'extensió de pestanyes, que és el lifting per pestanyes, t'ho juro.
I què fa això?
Doncs pues te fa un lifting a les pestanyes, tal qual.
Estira la pestanya pròpia.
Sí, t'intensifica el que és la teva pestanya i te l'estira una miqueta més cap amunt i no cal ni que et fiquis el rímel.
Ai, senyores i senyors, de veritat, jo cada dia estic més al·lucinada.
Mm. Bueno, és una altra manera de... Si no tens temps pel matí... Fes-te
clar,
això.
No, sí, això, les extensions de pestanyes sí que he vist que darrerament està molt de moda, sí. Que d'això que ja tampoc no et cal maquillar-les i fa, és com efecte bona cara, no? I fa l'ull més gran i tal, o què?
Sí, però jo trobo que... pensa que això va enganxat... Jo no me n'he ficat mai, però em penso que va enganxat com una miqueta de cola o alguna cosa també
sí, no...
aquí. Uf. Jo no sé si és massa còmode que tu vas... movent els ulls i vas pip, 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 pip. No yeah. Vols dir que no se t'enganxen una mica els ulls?
No ho sé, no ho he provat. Jo també, si algú ho ha provat, que ens ho faci saber a través de Twitter, @copelleida, @copetarragona.
Jo, per exemple, en aquest cas, seria més propensa a el que és el lifting de pestanyes que no pas a el de ficar-me les extensions de pestanyes.
Estic pensant també que si ens està escoltant algun professional
sí.
Que faci liftings, extensions de pestanyes i ens ho vulgui venir a explicar, que es posin en contacte amb nosaltres també per explicar-nos, no?
Pues sí, la veritat és que seria molt interessant.
Doncs mira, crida feta. Amics i amigues que feu extensions olímpics de pestanyes.
Com es fa?
977-32-60-50, ens ho expliqueu i vindreu, us convidarem aquí a venir. Vinga, doncs, més coses.
A part de lo que és la llargada de les pestanyes, negres. Us en recordeu que fa uns anys i tal que es posaven fins i tot de colors, blaus, no sé què? No, negres. O sigui, a lo natural. El nostre color realment és el negre, el de les pestanyes, bueno, el de la gran majoria és el negre, doncs fem una cosa només natural, negres. Després, els llavis. Uh-huh. Els llavis és una altra part de la nostra cara, que ens marca molt el si és de dia o si és de nit. Què es recomana, què ve per aquesta temporada? Doncs, bueno, com que anem tan naturals de lo que és la cara i els ulls, donar-li un toc de color a través dels llavis, vermells, fúcsies, tant mates com brillants. Vale? I després també jo recomano molt, per exemple, per cada dia, això que si vas a l'oficina i no et vols veure tan estremada amb un vermell o amb un fúcsia, ficar-te una miqueta un rosadet, un color nut, un color préssec, que també el trobo un color que és molt bonic, que et dona una mica ja de to, però sempre dintre d'una línia molt, molt natural també.
Vale, llavors ja deixem més per l'oci, per la nit, no? Els colors més forts, perquè el vermell continua sent el color per excel·lència.
A veure, jo per mi el vermell és i serà, en el tema llavis, un dels millors colors que s'ha fet mai. Perquè trobo que realça molt pues això, el llavi, però sense desfigurar o sense marcar tant el que és la fesonomia de la dona a la cara. Perquè, per exemple, va haver una època que es portaven, l'hivern passat, te'n recordes que es portaven aquells colors bordeus tan negres?
Sí. Mm.
Clar, tu et fiques un color bordeus així tan negre i no t'apaga, no? Vull dir, no sé si us heu fixat, te queda molt apagat a la cara.
Sí.
Però el vermell és un color que és fort, però en canvi te dona vida. No et distorsiona el que és la fesonomia de la cara, volguem dir, oh, saps? Com una miqueta de tristota.
Sí, fa
no?
una mica, no? Puja l'ànim, també.
Sí, sí, bàsicament.
Molt bé. Ens queda temps, 2 minuts tenim a la vida, tu mateixa.
Després també tenim el tema dels ulls per la nit. Tal com hem estat parlant de que els ulls durant el dia són així molt naturals, per la nit, per què no ens tirem els colors fluor?
Fluor? Per maquillatge?
Fluor, sí, fluor. Vull dir, colors així més aviat forts, per aixecar la mirada, sobretot en blaus turqueses, blavons, sí, queden superdivertits. I sobretot, fins i tot, si voleu, en vez de pintar-vos el que és la parpella, vale, fer-ho en format ratlla, però més gruixudeta, però sempre sent una línia, vale? I sempre més aviat per dalt, no per baix. Per què? Perquè així per dalt el que fem és fer-los més grans.
Vale, perfecte, ens ha apuntat. Vale. Queda, jo em quedo de totes les tendències.
Has agafat tots els colors
això
i tot.
Això de la pestanya, el tema de l'atenció a les pestanyes, que hi ha
no
aquesta temporada.
Sí,
Bueno, però poca broma, perquè la pestanya, que és una part petita i sembla que no, ajuda o desajuda molt, si te la fas veu malament.
Sí,
està clar. I a més, hi ha gent que les té així com a molt llargues i dures. La meva tieta, si m'està escoltant, una abraçada des d'aquí, sempre diu que té pestanyes, que té pestanyes de vaca, perquè les té molt llargues i molt bé.
Mira, no m'he fixat mai com les tenen les vaques, jo.
Però és veritat que no, aquí la permanent de pestanyes també es va començar a fer fa temps, no?
Sí.
Això també, suposo que també per ells, el tema de l'atenció a les pestanyes, que no requereix potser maquillatge, no sé si també és una tendència a tenir
no,
compte.
No. No cal.
A veure, Ricard.
No cal.
Un momentet, que no tot amb aquesta vida és blanc o negre.
Exacte.
Aquí hem de tindre molt en compte també que, per exemple, nosaltres ho estem enfocant en la part de moda, en la part de tendència, que és el que queda superguai, amb una base de que ja en tenim, per exemple, o que ja les tenim mínimament llargues, però hi ha gent, per exemple, que si les té molt curtetes o que les té molt rosses. Clar, si les tens molt rosses o ets albí,
sí,
que bàsicament són blanques. Clar, per què serveix això? Pues serveix també per... Els tints de pestanyes i tot això serveixen per poder arreglar una carència que trobo jo. Que, a veure, que no és cap carència no tindre les pestanyes blanques, però sí que, per exemple, cada dia estan te ficant rímel, pues a veure, molt bo per l'ull,
no pot ser.
Clar.
Tampoc no crec que sigui. Així d'aquesta manera, amb un tractament, tu arregles i també l'ull també respira, perquè és com tot. O sigui, és com si, per exemple, agaféssim el cabell del cap i cada dia el pintéssim. Vinga, vinga, allò, l'estil de les Barbies, saps? Abans que hi havia allò per pintar els cabells.
Ai, sí.
Pues lo mateix, imagina't el teu cabell. Clar, el cabell necessita respirar, també. Sí que hi ha unes hores del dia que no vas maquillada, però clar...
No, però és veritat.
Només unes hores. Hi ha vegades que... Jo crec que aquests avantatges també ens van per això. O com, per exemple, el que era el fet de pintar-se les celles. Que hi ha la... No sé com se diu, la micropigmentació, no? Que et fan les celles. Clar, hi ha gent que no té celles.
Home, això és una ajuda increïble. Sí,
clar,
sí.
Jo trobo que ha sigut un avantatge, que o sigui que ha sigut una tendència que realment s'ha aprofitat de la ciència. no? I de les avantatges... Mira, mira quin rodolí que fem més guai, que ha passat desapercebut, eh? Però crec que també és una manera de que la tendència que té de poder aprofitar totes les parts positives que tenen els avenços damunt del nostre cos.
Mm-hmm. Molt bé, doncs tendències maquillatge per aquest estiu que ve. Espero que hagis pres nota de tot, Ricard,
tot,
Álvarez...
Menys sí, el tema de les pestanyes per homes,
que
la resta tot.
La setmana... Oh, pues escolta, amplio aquesta crida, eh? Algú que s'hi dediqui, que ens ho expliqui també, si per ells es fa, si es demana, no sé, ara tinc curiositat, ara vull saber que ens truquin. La setmana vinent et faig preguntes d'examen, eh? Prepara't pel tema.
Vinga.
Aleida Martí, mil gràcies. Que
a vosaltres.
Gràcies, Aleida.
Un petó, adéu.
Ricard, què, tanquem paradeta per avui?
Sí, tanquem.
Bueno, la paradeta conjunta, eh? Després
sí,
ara continuem encara seguim. Una estoneta de programa. Parlem divendres.
Molt bé.
Adéu.
Adéu, Mònica.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, deja de ya. No he dormido nada hasta noche, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Que ya me he puesto el maquillaje, je, je, je. Y si ves mi imagen te vas a alucinar.
Restaurant Masia Cruzells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En la noche del sábado...
Prepárate para una sorpresa. ¡Oh!
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás suelo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, cine sin cortes en 13.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es. El seguro más que perfecto está en verti.es.
A COPE Tarragona es l'hora del café.
Ho han sentit, és l'hora del cafè al programa. Avui, a 10 dies de l'inici dels Jocs Mediterranis de Tarragona, el prenem amb el regidor comissionat dels Jocs, en Javier Villamayor. Javier, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon
Què
dia.
Què tal? No sé si em prens gaire de cafè aquests dies pels nervis.
Prenc més del que jo crec que la meva salut necessitaria i en qualsevol cas sí que són dies de nervis i de moltíssima feina, són jornades molt, molt maratonianes.
Sí, aquests últims 10 dies suposo que és tot frenètic per tenir-ho tot a punt. A nivell d'infraestructures, està tot preparat?
Sí, la veritat és que sí. Tenim, com sabeu, tenim pendent la inauguració de la piscina olímpica a Tarragona, que estava prevista pel dia 31 de maig, però amb els canvis que s'han produït en l'executiu espanyol, doncs, sí. Doncs estem pendents encara de trobar un forat a l'agenda del nou ministre o de la nova vicepresidenta del govern per procedir a aquesta inauguració, i la resta d'obres doncs, estan acabant els darrers serrells. En el cas del Palau d'Esports, confiem en que la setmana propera es faci la seva inauguració abans dels Jocs amb l'assistència del president de la Generalitat. També s'estan procedint a les inauguracions de les seus de competició dels diferents municipis seus del territori. I bé, moltíssima feina que no és només construcció, que això ja està doncs, pràcticament enllestit, sinó organitzativa, cerimònies d'inauguració i cloenda, assumptes protocolaris, aspectes de seguretat, aspectes de comunicació, rebuda de delegacions. Fa poca estona que hem rebut doncs, uns més de 150 voluntaris de 26 països mediterranis, gent molt jove que ha vingut amb un projecte de cooperació internacional promogut per la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona amb la Comissió Europea. Per tant, tenim moltíssima feina a fer.
Clar, sí, sí. Parlaves ara que doncs, properament, no? la setmana vinent vindrà el president Torra a inaugurar aquest Palau d'Esports, aquesta anella mediterrània que s'ha fet a les instal·lacions que ja hi havia a Camp Clar amb el Palau d'Esports, la piscina. És potser l'obra més gran, no?, que suposen aquests jocs per Tarragona.
Sí, a l'anella mediterrània estem parlant d'una inversió d'uns 38-39 milions d'euros desglosada en l'organització del parc que hi ha a l'anella que ha fet l'Ajuntament, a prop de 12 milions d'euros d'inversió. El govern de Catalunya va construir el Palau amb una inversió de 18 milions d'euros, ha construït un nou estadi d'atletisme i una nova piscina olímpica amb una inversió d'uns 6 milions i mig d'euros, i després s'ha reformat allò que ja hi havia al poliesportiu de Can Pla, que eren les antigues piscines dels anys 80 i que estaven obsoletes. Per tant, tota aquesta inversió ha transformat una zona molt degradada de Tarragona en un pulm obert, amb més de 3.600 arbres, amb un llac artificial, amb unes zones de passeig i també adaptades, no?, per qualsevol activitat esportiva a l'aire lliure. En definitiva, un nou centre de Tarragona pel gaudi de la ciutadania i sobretot doncs per fer una millora urbana important en una zona de la ciutat que estava històricament molt degradada.
Els Jocs arriben, Javier, després d'un ajornament que no va ser fàcil d'acceptar, ja n'hem parlat prou. Són els que es volien fer o s'han rebaixat alguns projectes?
Jo crec que són un projecte que s'ha fet possible amb la col·laboració institucional de gent de sensibilitats diferents, el govern de l'Estat, el govern de Catalunya, les diputacions de Tarragona i Barcelona, 16 ajuntaments seus, patrocinadors. En un moment com l'actual, tan difícil, amb tantes incerteses, amb moments polítics delicats com els que hem viscut, amb una situació econòmica difícil com la que ha patit el nostre país d'ençà del 2008, aquest projecte és doncs, una lluita contra els obstacles, una vèncer doncs, resistències, dificultats, i estem molt satisfets d'haver arribat fins aquí. Crec que és un projecte que ha transformat instal·lacions esportives municipals en 16 seus. Crec que és un projecte que ha mobilitzat gairebé 8.000 voluntaris, que ha arribat a les escoles de tota la província de la mà del projecte educatiu, que ha fet que els patrocinadors aportin gairebé 15 milions d'euros, cosa que és una xifra doncs, importantíssima i històrica per un esdeveniment com els Jocs Mediterranis. Tenim més països que mai, 26. Tenim més esportistes que mai, 3.000, gairebé 700. L'interès mediàtic, el vostre i també el de emissores, programes de televisió nacionals i internacionals. Jo crec que és molt el que hem aconseguit, tenint en compte que som la ciutat més petita que mai ha organitzat uns Jocs Mediterranis, i això que s'han fet 17 edicions abans que nosaltres.
Ara has dit algunes ja de les xifres importants, ara les repassarem. Et volia preguntar també, perquè a nivell polític ho has comentat, no ha sigut fàcil, no? Moltes sensibilitats, moltes idees, a nivell local fins i tot, el projecte doncs, no genera gaire simpaties a l'oposició, per exemple. Creus que a nivell ciutadà sí que s'ha aconseguit generar aquesta simpatia pel projecte?
Jo crec que hem de diferenciar el que són opinions del que són fets. Nosaltres vam encetar un programa de captació de voluntaris que tenia un objectiu d'aconseguir 3.500 persones implicades en el projecte i hem registrat gairebé 8.000. Vam encetar amb la Universitat i el Departament d'Ensenyament un projecte educatiu que ha arribat a 100 escoles i a 10.000 escolars d'educació infantil, primària i secundària. Nosaltres preteníem, amb els beneficis fiscals que ens va concedir el govern d'Espanya, captar recursos dels patrocinadors i hem assolit gairebé 15 milions. S'han invertit gairebé 70 milions en infraestructura esportiva. no només en instal·lacions noves com la piscina o el palau, sinó sobretot arranjant instal·lacions municipals que estaven molt envellides. Jo crec que hem de també valorar el que ha passat a l'Ajuntament de Tarragona. A l'Ajuntament de Tarragona, les grans decisions dels jocs, els grans compromisos econòmics, quan s'havien de prendre decisions importants, les han pres com a mínim 19 o 20 dels 27 regidors. És a dir, els 9 regidors socialistes, els 4 del Partit Popular, els 4 de Ciutadans, els 2 del PDeCAT, el regidor d'Units per Avançar, doncs, de manera sostinguda, han recolzat iniciatives pels jocs. Hi ha hagut partits que no volien o no apostaven legítimament per aquest esdeveniment, la CUP principalment, però també Iniciativa per Catalunya Verds, i en alguns casos Esquerra Republicana, que afortunadament jo crec que ha anat modulant la seva oposició. Per tant, si mirem que 20 de 27, en el pitjor dels casos, han recolzat iniciatives dels jocs, tenim una majoria aclaparadora en el ple de l'Ajuntament. És veritat que la minoria a vegades no és tan silenciosa i fa molt de soroll, però afortunadament no ha aconseguit el seu objectiu, que era evitar la celebració d'aquests jocs. Jo vull fer també un reconeixement a aquestes diferents sensibilitats que tu mencionaves i que han portat a col·laborar a governs que estaven separats en qüestions importants, però que han deixat de banda les diferències per cooperar d'una manera exemplar per l'assoliment de les fites i de la organització dels jocs. El govern de Catalunya i el govern d'Espanya han col·laborat d'una manera exemplar en tot allò que tenia a veure amb els Jocs Mediterranis, i ho he de dir així perquè ha estat així.
I a nivell ciutadà, Javier, evidentment hi ha els voluntaris, les xifres parlen, són aquests 3.500, no?, que en formaran part, però a nivell, diguéssim, de ciutadans que potser s'hi involucraran com a espectadors només, o que poden participar d'altres activitats. Hi ha aquest sentiment, diguéssim, o el noteu vosaltres?
Nosaltres estem veient que les cerimònies, sobretot la d'inauguració, tenen enorme interès. S'estan venent moltíssimes entrades i el que esperem és que la gent gaudeixi d'un esdeveniment que no només és esportiu i cultural, sinó que és històric, és un esdeveniment que no tornarem a viure. Són dues setmanes d'esports de moltíssim nivell, la delegació espanyola que encapçala Mireia Belmonte, Lídia Valentín, Marcus Cooper, les seleccions absolutes de handball, de waterpolo, és a dir, estem parlant de veure molt a prop de casa esportistes de nivell mundial i seleccions de nivell mundial o olímpic. Per tant, això, diguem-ne, és irrepetible. És com el concert que va protagonitzar l'Orquestra Simfònica de Barcelona a la Catedral de Tarragona, sí. O com el Festival de Teatre Clàssic, que aquest cap de setmana i el proper doncs es farà al Teatre Tarragona, veure obres com Edipo Rey o Calígula, doncs, portades des del millor festival de teatre clàssic d'Espanya, que és el de Mèrida, a Tarragona, doncs és una ocasió única. I tot això, doncs, nosaltres convidem a la població a que ho visqui, que ho gaudeixi, que faci ciutat, que faci projecte, que faci jocs i que no s'ho perdi, perquè aquestes ocasions són úniques.
T'he de preguntar pel tema de la seguretat. La setmana passada es reunia la Junta Local de Seguretat també amb aquest dispositiu que s'ha treballat durant 4 anys, no?, que implica tots els cossos de seguretat. Són 4.000 efectius policials, 1.400 vigilants privats també. Des del sindicat de funcionaris CSIF deien que a Tarragona no hi havia prou policia local i que això era degut a una mala planificació. Què n'heu de dir, Javier?
Jo he de dir que dues coses molt, molt, molt clares. El pla de seguretat, el pla director de seguretat, s'ha treballat durant gairebé 4 anys, s'ha treballat amb el Comitè Internacional, s'ha treballat amb el cos de Mossos d'Esquadra, amb el cos nacional de policia, amb les policies locals de totes les seus, amb la Guàrdia Civil, amb els serveis d'intel·ligència, i hem fet una feina de la que ens sentim orgullosos. El Comitè Internacional ha destacat la professionalitat i la bona coordinació entre les forces i cossos de seguretat. El 112 és una instal·lació modèlica per a aquesta coordinació policial que no han tingut anteriors edicions dels Jocs Mediterranis. El 112 està perfectament preparat per coordinar no només les forces i cossos de seguretat, sinó també els serveis d'emergència, bombers i tots els integrants d'aquest dispositiu molt ampli, que fa un esforç tothom per dotar-se dels recursos humans, econòmics i materials per donar resposta a un repte com és el de la seguretat d'un dels jocs i que estem a l'alçada tots i cadascun dels cossos i forces de seguretat. Em permetrà que discrepi de l'opinió d'aquest sindicat que vostè mencionava, però també li he de dir que estem molt tranquils, que hem fet una bona feina i que estem més que preparats a la Guàrdia Urbana de Tarragona per aquest repte.
És un dispositiu complicat perquè això que dèiem, posem un xifre, són 16 seus, aquests prop de 3.700 esportistes, que és un rècord, no?, per uns Jocs Mediterranis, jutges, federacions, no?, espectadors, evidentment, premsa, no?
Personalitats. No ens oblidem que amb l'excusa dels jocs ve gent nacional, internacionalment molt rellevant, i que això doncs ens fa estar també en el foco mediàtic, no? I per tant, és un esforç ampli, és un esforç un treball en equip, diguem-ne, que es farà sostingudament durant 2 setmanes i que no s'ha improvisat. De fet, fa mesos que s'estan fent dispositius de seguretat en molts indrets de Tarragona, discrets, amb, jo diria que subtils, però que des del comitè organitzador doncs, se'ns han anat reportant informes sobre riscos i sobre també necessitats en matèria de seguretat. Estem tranquils, això sí, tensos, estem doncs, a sobre d'aquesta temàtica, però també molt confiats en la bona feina i la professionalitat que ja han demostrat pels cossos de seguretat.
A mi m'agradaria demanar-li al regidor comissionat dels Jocs que ens ajudi a fer-nos una mica una guia pràctica per al ciutadà, diguéssim, perquè, clar, disciplines moltes i repartides per aquests 16 seus. Tarragona concentra la majoria, però tenim, per exemple, estic mirant aquí, el judo i el karate a Cambrils, a Vilaseca ciclisme, a Calafell futbol, no, boxa a Torredembarra, vist la cosa molt repartida. Què ens recomanaries fer com a ciutadà, Javier, si volem fer-nos una guia i viure els Jocs?
Bueno, la part més important és que, per informar-se, un ha de visitar la pàgina web oficial dels Jocs, i és l'espai on veurà doncs, els calendaris de competició, on veurà les seus, les disciplines, els horaris, i per tant l'eina més important que ha de tenir algú, més enllà dels mitjans de comunicació, és la pàgina web oficial dels Jocs. Segon, molt important, és un esdeveniment esportiu que requereix doncs, accés amb entrades. Són entrades a preus molt populars per les competicions esportives des dels 6 euros fins als 15 euros i per les cerimònies des dels 20 euros fins als 80. Les principals competicions doncs, tenen un aforament que s'ha ampliat, com és el cas de la natació, el waterpolo o el handball, però hem de tenir en compte que hi ha doncs, competicions de molt de nivell i que requerirà comprar l'entrada amb anticipació. A ningú se li escapa que a l'Anella Mediterrània tenim doncs, natació, tenim waterpolo, tenim l'handball, tenim l'atletisme, tenim el tir amb arc. Si la gent vol anar a veure l'ambient que es viu a l'Anella, estarà obert al públic, hi haurà llocs per prendre un àpat o una beguda o per passejar, però és molt important que la gent pensi que per anar a veure el waterpolo s'ha de treure una entrada, que el portal de venda d'entrades és el de Ticketmaster.es i que Ticketmaster és on trobaran la informació dels horaris, de les competicions, de les localitzacions i dels preus, ja dic, molt populars, entre 6 euros i 25 euros per a les competicions esportives.
Tenen tot a www.tarragona2018.cat, des d'allà també l'accés
sí.
que ens comentaves a Ticketmaster, que hem de dir
sí.
que és molt clar, perquè tenim aquí el Tàrracus en cada disciplina.
És molt intuïtiu, hi ha, evidentment, l'adaptació del Tàrracus a cada esport, surt el lloc de competició, l'horari, l'entrada te la pots imprimir a casa o encarregar que te la portin per correu. Vaja, és un portal de referència no només per espectacles esportius, sinó també per activitat social i cultural, i per tant jo crec que no hi haurà dificultats per accedir-ne. Això sí, convidem a la gent a que no vegi perquè després hi haurà més cues i més dificultats.
Ja. Ens deies que el ritme d'entrades per la inauguració, per exemple, està anant bé, però
sí.
encara hi som a temps, no?
Sí, però que no es despisti la gent, diguem-ne.
Justet,
Perquè, sí, comencem a veure doncs, que hi ha molta demanda.
Molt bé, doncs com els diem, ho tenen tot a tarragona2018.cat. Vaig acabant ja, Javier, que sé que tens molta feina. Escolta, això de competir amb el Mundial de Futbol, com ho veieu? Complicarà la cosa?
La veritat és que nosaltres el que volem és que la gent, sobretot la gent de les nostres comarques, del conjunt de Catalunya, les comunitats autònomes més properes a Tarragona, doncs, que puguin gaudir d'aquesta excusa esportiva. Tenim una cobertura mediàtica molt important, tant televisiva com radiofònica, també de premsa escrita. Tenim Televisió Espanyola, que farà programes en directe a Teledeporte. Els telediarios faran una atenció especial, un resum de la jornada esportiva, que també es farà doncs, a través de les pàgines web i dels portals de Televisió Espanyola. Televisió de Catalunya també fa una cobertura importantíssima, la xarxa de televisions locals. És a dir, vaja, Tarragona serà el centre de l'aparador i el centre de l'escenari, i esperem doncs, que no només a Tarragona, sinó fora, doncs, sentin parlar de la nostra ciutat i del nostre territori, que té molt a oferir.
Jocs Mediterranis de Tarragona, del 22 de juny a l'1 de juliol. Sé que em diràs que a partir del dia 2, Javier, el que vols és descansar, però t'ho he de preguntar. No sé si tens algun pla quan acabin els Jocs, perquè s'ha parlat molt del teu moviment de l'Ajuntament, per exemple, a la delegació del govern, potser.
El que us he de dir és que estic absolutament concentrat en els Jocs Mediterranis. El fet és que després del dia 2 confio en poder tenir uns dies de vacances. Han estat mesos molt intensos, jo diria que anys molt intensos. Aquest projecte no s'ha improvisat, portem molts anys doncs això, treballant dur, un equip de persones molt ampli, i també és bo que un tingui temps per els seus fills. En el meu cas tinc dos fills, vull estar doncs, amb ells, fer vacances, i sincerament, ni m'he plantejat tampoc. Crec que hi hagi poca gent que pugui complir els requisits per ser subdelegat al govern de l'Estat de Tarragona, i sincerament ara mateix, i amb tota honradesa i honestedat, ni m'ho ha plantejat, i sincerament crec que sigui una qüestió que hagi de resoldre amb immediatesa. Crec que hi ha moltíssima gent capaç de fer-ho, i que un ha de ser molt humil i mai pensar que és l'única persona doncs, susceptible de fer-ho bé en una institució. Crec que hi ha molta gent, i que en qualsevol cas, si arribés aquest oferiment, que a mi personalment no se m'ha fet, doncs li puc assegurar que valoraria moltes coses, però la dimensió familiar que no he pogut doncs, cuidar últimament seria un factor molt important perquè vull estar amb la meva família. Mm-hmm.
Doncs ho entenem perfectament. Javier Villamayor, regidor comissionat dels Jocs Mediterranis de Tarragona, un plaer haver-te tingut al programa. Torna quan vulguis.
Per mi també, i moltíssimes gràcies per l'interès i pel seguiment que la COPE ha fet d'aquest projecte tan important per Catalunya, Espanya i també per Tarragona.
Un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Gran Revetlla de Sant Joan al restaurant Clamar de Torredembarra. Sopar ball amb bufet degustació de peix, marisc, carn, vi, cava, cafè, licors, ball amb disjòquei, música de Revetlla, de coca amb xocolata, tot per 31,75 euros. La nit més màgica de l'any amb sopar i Revetlla al restaurant Clamar de Torredembarra. Places limitades. Reserves al 977-6406-82. Restaurant Clamar, carrer Pescadors 17, Torredembarra.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
En 8 minuts arribarem al punt de les 2. Nosaltres el que fem abans de deixar-los en mans dels serveis informatius de la cadena COPE és repassar allò més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Comencem connectant novament amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el que ens depara la previsió del temps pel que queda de dimarts, però també, sobretot, mirant ja a demà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps estable, poc ennuvolat avui a les comarques de Tarragona. Com a molt aniran augmentant alguns intervals de núvols i prou, i les temperatures per ara no varien gaire. Continuarem amb màximes de 28 graus, doncs també avui a Tarragona o al Vendrell, a Reus i Tortosa màximes ja de 30, Gandesa 26, i el vent continuarà bufant de l'oest, fluix, i aquesta tarda s'intensificarà una mica més. Demà dimecres esperem una jornada assolellada, poca nuvolositat a tot arreu, temperatures sense canvis, mínimes de 18 també a Tarragona i Tortosa, 16 graus a Reus i al Vendrell, 15 a Gandesa, i el vent a l'extrem sud de la costa bufarà de mestral amb intervals forts. Hi haurà ratxes molt fortes de vent al litoral i prelitoral sud de Tarragona, amb avisos tot el dia per ratxes de 80 km per hora. A la resta, en canvi, continuarà bufant de l'oest i serà força suau amb brises.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Precisament comencem aquesta repassada destacant una notícia que acabem de saber. Fomento ha anunciat a través del butlletí oficial de l'Estat, del BOE, el projecte de millora de la 340 a la província de Tarragona. Hi ha diverses accions previstes, la construcció de tres rotondes i la millora també d'altres enllaços, així com una intersecció a la carretera que uneix els termes municipals d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, l'Ampolla, l'Ametlla i l'Hospitalet de l'Infant. El pressupost de licitació d'obres per a aquests projectes a la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre és de 2,8 milions d'euros. I avui, dia de selectivitat, 3.201 alumnes han començat les proves a les comarques de Tarragona. Són un 10% més d'estudiants que l'any passat. Entre avui i dijous s'examinaran a 19 tribunals repartits arreu del territori. Ha passat ja els dos primers exàmens, castellà i català. Tenim les darreres impressions pel que fa a l'examen de català. Els alumnes han pogut triar entre un fragment de la plaça del Diamant o un text periodístic sobre els robots de Javier Borràs, publicat al Crític, i també lectures obligatòries a batxillerat. La prova ha plantejat preguntes sobre Terra Baixa, d'Àngel Guimerà. L'Agència Catalana de Notícies ha recollit les impressions d'alguns dels alumnes en sortir del primer examen del matí.
M'ha semblat un examen estrany, molt raro, perquè no s'assembla gens al dels anys anteriors. Hi ha una opció que va només sobre les lectures i hi ha poca qüestió realment lingüística. Llavors, bueno, l'he trobat un examen inconsistent.
Bueno, el castellà ha sigut molt fàcil, veníem amb nervis i l'opció B per nosaltres ha sigut bastant assequible.
Sí, perquè sobretot ahir ja estàvem molt preocupats, no sabíem quines opcions sortirien, no sabíem si seria molt difícil, si sortirien moltes reflexions lingüístiques o si seria més fàcil com ha passat ara, i la veritat és que estic molt content de l'examen.
A part de la selectivitat, has de fer les PAP, que són unes proves que has de fer per entrar a educació, i es tracta de dos exàmens, de lògico-matemàtica i de llengua.
Testimonis d'alumnes i també d'una professora que els acompanyava a la sortida dels exàmens. Els aspirants podran consultar el resultat a partir del 27 de juny. Destacat avui també que un 16% dels habitatges turístics de la ciutat de Tarragona són il·legals. N'hi ha un miler a tota la ciutat. La major concentració a Llevant, l'Eixample Centre i la part alta. El nucli antic és precisament on hi ha més concentració, 5,4 per cada 100 habitants, i també la zona on n'hi ha més sense llicència. Se n'han detectat 20. Representen un 9% del total. Són il·legals. Recordem que el 16% a tota la ciutat s'ha detectat com habitatges turístics il·legals. En general, un 73% dels pisos es consideren legals, el 15 irregular i la resta està en una situació alegal. Això es desprèn d'un estudi impulsat pel Patronat de Turisme que diu que la situació no és alarmant, però perquè no comporta grans problemes de convivència ni expulsa el veïnat dels barris. Ho ha explicat Antonio Paolo Russo. Ell és professor i coordinador del Màster Tourism Destination Management de la Universitat Rovira i Virgili.
La situació que encontramos en Tarragona sea una situació en què haya un riesgo de inflar los valores inmobiliarios y de extraer del mercado residencial una cantidad de piso que pueda representar una alarma. No estamos seguramente en esta situación. Si hemos visto, hay situaciones puntuales de una posible interferencia de lo que es el uso turístico en la vida vecinal, muy, digamos, no muy elevado por los números que tenemos, pero esta es una de las cuestiones que se tienen que tener bajo la lupa, especialmente en los dos barrios, me parece recordar, que es donde este tema es más concentrado, que son la parte alta y la Eixample Centre.
I els Mossos han desarticulat la banda criminal responsable de més furts a turistes a l'AP7. Els atribueixen un centenar de robatoris, un mínim de 47 només en els darrers 6 mesos. En total s'haurien endut un botí superior als 150.000 euros entre diners en metàl·lic i material robat. El grup escollia preses fàcils, vehicles de gamma alta, matrícula estrangera, i un dels mètodes utilitzats era punxar les rodes als cotxes quan estaven aparcats a les àrees de servei. S'acostaven als turistes oferint ajuda i mentre els entretenien, un altre de la banda robava el que hi havia dins el cotxe. Per 12 dels 15 detinguts, el jutge ha decretat ordre d'allunyament de l'autopista. És una mesura cautelar inèdita. Ho ha explicat el cap de la Divisió de Transports dels Mossos d'Esquadra, Josep Guillot.
Ha decretat que per 12 dels 15 detinguts, d'aquest grup de kosovars, els ha donat un allunyament de l'autopista, de tota l'autopista, en tot el territori nacional. Això és molt important, no sol a Catalunya, sinó tot el territori nacional.
Entre els detinguts, els membres de la banda acumulen més de 240 antecedents per delictes a diversos estats europeus. I acabem dient-los que a Reus tots els grups del ple presents al ple de la ciutat han votat a favor d'una moció que reclama l'obertura de la residència d'Horts de Miró de manera immediata i amb les 24 places concertades previstes. L'anunci d'obertura de la residència es va fer a l'octubre de 2017, però per ara res de res. Des de la regidoria de Benestar Social diuen que l'Ajuntament ha fet els deures i que ara, amb el govern ja format, cal refer els tràmits administratius. Amb això acabem. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, amb la resta d'informació d'àmbit nacional i internacional. Nosaltres tornarem demà puntuals a les 12:20. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer tenir-los a l'altra banda de la ràdio.